gran Cristo amb Bielsa en l'inici de l'etapa com a seleccionador del tècnic argentí.
Què és més? Interessant sentir-lo parlar de davanters actuals i de, sobretot de quin davanter necessitaria el Barça. Considera Luis Suárez que el Barça el que necessita més és un nou nou com Lewandowski, que complementi Ferran, i d'aquest estil dels actuals, doncs a ell els davanters que li agraden és Haaland, però sobretot Harry Kane és el que més diu que li agrada, però a la vegada també ha parlat de Julián i diu que també li agrada, que és un jugador molt intel·ligent i que també creo que tendría una adaptación muy rápida y fácil al Barça.
Sí, obviamente que un jugador tan inteligente con la trayectoria que está teniendo en estos últimos 5 o 6 años Julián, desde que salió de River, con la experiencia del City, del Atlético, en la selección argentina, él llegaría y se adaptaría porque sabría cumplir su rol. Es un jugador que trabaja mucho, es un jugador que tiene dos extremos, tres extremos en el Barcelona que le van a generar muchas situaciones, tiene una buena descarga, unos buenos movimientos, va a encajar enseguida en el Barcelona.
Ara, també és que hi ha un moment...
Tenim Julián té l'aval d'un dels millors nous de la història del Barça.
Ho ha vist claríssim, Luis Suárez.
Sí, home.
També és cert que hi ha un moment en què ve a dir com un missatge de paciència cap a Julián, que quan estàs amb aquests clubs grans, que ell li va passar al Liverpool, que també volia marxar, i que en un moment Gerrard, doncs, el capità del Liverpool, li diu, escolta, ha quedat un any més, que aquí farem un any molt bo, fes-lo, i després ja marxaràs, ja tindràs temps de marxar a equips com el Barça, i una mica doncs, el que té ara mateix Julián amb l'Atlètic de Madrid, però vaja, sí que parla d'ell com donant per fet que el Barça s'encaixaria perfectament. També li han demanat, i ha parlat de Lamine, i no ha volgut entrar en comparacions amb Leo Messi perquè diu que no li agraden, que sí que reconeix que té habilitats i similituds tots dos, que li veuen el joc de Lamine i de Messi, però que encara li queda molt, i que si Lamine vol, pot arribar a coses com les que ha fet Messi.
Doncs interessant l'entrevista que ha concedit el Luis Suárez a Mundo Deportivo. Aprofito per preguntar-vos pel nom de la setmana per Julián Álvarez. Què us ha semblat i com us sembla que queda la situació de Julián després del... Vaja, del tro, mai millor dit, en l'any llenguatge de Rebella de l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid?
A veure, jo crec que sempre és complicat, i més en un Mundial, que un futbolista es mulli. Sempre que li preguntes et diuen, no, quan acabi el Mundial ja parlarem. Aquest ha fet el que li demanava el Barça. Més clar no pot haver estat. Ha dit que vol marxar i que ja ha parlat amb qui ja ha parlat de Real Madrid, ha parlat amb Simeone, amb Gil, amb Mateu, i els ha dit que vol marxar i que vol marxar al Barça.
Clar, el gest de Julián ja està fet. Ara la qüestió és com queda...
Jo crec que tenint en compte que l'Atlètic de Madrid el vol vendre perquè l'està oferint a l'Arsenal, l'ha ofert al PSG...
Ma, clar, és que l'Atlètic de Madrid l'ha de vendre, segurament no al Barça, però
no al Barça, la seva situació és... o acaba cedint l'Atlètic de Madrid i va al Barça, o haurà de buscar una sortida a un altre equip, per molt que ell no vulgui. No veig coneixent el... És cert que, per exemple, a l'Atlètic de Madrid se li va dir a tot a Griezmann i després va tornar i ha marxat com un heroi.
I va fer la primera decisió, es va quedar un any de més.
Per això dic que al final... pot tirar la marxa enrere.
El futbol ho aguanta tot, eh? Vull dir, surt Julián el dia de la presentació i diu... és que em vaig llevar amb mal de cap aquell dia i estava flipant amb Messi i vinga, i el... com es deu dir el trofeu de l'Atlètic de Madrid, el Villa de Madrid, una cosa així, tots aplaudir-lo.
Sí, abans es deia Vicente Calderón, però ara no ho sé.
Sí, potser sí. Què, Oriol, com acabarà
això? A mi em va sorprendre molt perquè no acostuma a passar que un jugador d'aquest nivell, de primeríssim nivell, digui públicament que vol marxar del seu club.
A més, és un jugador que no ha estat mai de grans declaracions altisonants. Jo no recordo una sola declaració de Julián que cridi l'atenció.
Això va dir amb molta naturalitat.
Sí, sí.
Dir, molt tranquil, molt pausat.
Està leyendo, eh?
És una mica preparat. Una mica preparat. Sí, afectat amb el periodista.
És molt bo perquè primer surt a zona mixta, ningú li pregunta res del seu futur i després va a buscar un periodista amic perquè li pregunti només per...
I li repregunta. Està tot pactadíssim.
Com tu deies, Jordi, jo em sento incapaç de visualitzar què passarà amb Julián Álvarez, perquè com dius tu, en el món del futbol han passat mil coses. La lògica diu que Julián Álvarez s'ha traspassat, perquè al final també ha entrat un fons a l'Atlètic de Madrid, que per molt que vulguin entrar i dient que volen guanyar la Champions a l'Atlètic de Madrid, el que volen també és fer negoci, i al final traspassar un jugador per 120 milions és un gran negoci per ells, però ja et dic, si al final les queda perquè no arriben a un acord amb ningú equip, Julián Álvarez dirà que, bueno, que era el seu desig, però que al final s'ha tirat enrere, però el que has dit tu, que en el futbol hem vist tantes històries diferents, que es
pot quedar per marxar... Si Julián s'ha mullat fins a aquest punt, és que té un compromís fort per part del Barça de que aniran a per ell i que presentaran una oferta que ell considera que serà irrebutjable per l'Atlètic de Madrid. Si no, no es mullaria fins a aquest punt.
No, és que l'oferta la farà el Barça, 120 milions més variables, pots arribar a 130... Però...
Jo crec que acabarà arribant a 150.
Clar, vull dir, jo crec que Julián deu pensar això. Julián deu tenir el compromís de, si cal, arribarem al 150. Perquè si el Barça et diu, bé, jo faig el que puc, ara he fet 100, potser arribo a 110, faci una mica com Cucurella explicava aquests dies. Sí, el Barça em va dir que buscava la tela d'esquerra, però tenia altres prioritats per davant. És a dir, no et mulles per un equip, i el que va fer el Julián l'altre dia és mullar-se d'alguna manera pel Barça, si tu no tens la convicció que aquell equip anirà i apostarà fort per una xifra que tu saps que l'Atleti de Madrid no podrà negar-se.
Si el Barça ofereix 120 milions d'euros, Julián fitxarà pel Barça, cap dubte.
120?
Quan dius? 120?
Jo crec que ha d'arribar a 150, encara que siguin variables.
Jo també.
Bàsicament perquè ha refusat una oferta del Real Madrid a 150.
A mi s'ha demostrat que aquesta oferta del Madrid
era
però l'Atleti de Madrid ara també posa en joc una mica el seu orgull de club. I s'ha posat tan fort que per 150 pot dir, escolta, més que és irrebutjable perquè és no el doble, però és gairebé el doble del que van pagar. Si no arribes a 150, com justifiquen davant la seva afició que han venut aquest futbolista per 120?
Vaja, jo crec que 120 milions per Julián Álvarez és un bon preu.
Al Barça, dic.
El
pots vendre per 120 a l'Arsenal, però al Barça jo crec que li faran arribar a 150.
T'ho dic al revés. Tu creus que per 120 és un bon preu? Jo crec que per 150 és una animalada. Jo crec que el Barça no hauria de pagar 150, tingui el compromís que tingui amb el jugador. Ja arribaré.
Això
és un altre tema.
Ja.
Si penso que 120 és un bon preu, penso com tu que 150 és una animalada.
Sí. Molt bé. Tindrà infinits capítols i tinc per aquí l'Agnès Marquès, que ara ens vol dir la seva sobre el fitxatge de Julián Álvarez. Mig quart de nou, Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, Catalunya Nit, amb quins
contigus? Em semblen molts diners, en tots els sentits.
Tu no fitxaries, tu no pagaries.
No en sé prou d'aquest tema. Escolta, el Catalunya Nit avui actualitzarem, a poc es van actualitzant, de fet, les dades de mortalitat del doble terratrèmol de dijous a la nit a Veneçuela. La dada ara mateix és de 920 persones mortes, és l'última actualització del govern, que diu que hi ha també 3.000 persones ferides. Les xifres podria multiplicar perquè algunes organitzacions apunten que hi ha fins a 50.000 persones desaparegudes. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat de moment 5 víctimes entre el centenar de persones espanyoles que estan desaparegudes i aquestes 5 víctimes confirmades. Després també explicarem com ha anat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha afectat una superfície d'unes 48 hectàrees de terreny forestal. Ara ja està controlat a aquesta hora. Els Mossos han detingut l'home que està acusat d'haver provocat el foc. Hi ha testimonis oculars d'això, i en el Catalunya Nit el que mirarem de resoldre també és com estan penats aquests delictes, no?, d'encendre aquest tipus de foc. Ara ja el govern ha aixecat tots els confinaments de la població, no hi ha hagut cap habitatge finalment o persona afectada. I a l'última part avui del Catalunya Nit, a tocar de les 11, conversarem amb Raül Gallego, que és el director d'aquesta sèrie que es diu Punt de no retorn, que està penjada a 3CAT i que de fet va ser guardonada amb un Emmy internacional. Nova entrega d'aquest Punt de no retorn, amb dos capítols centrats en com creix en l'auge de l'extrema dreta entre els joves a Europa, i també amb un segon capítol amb com des de l'antifeixisme doncs els joves també miren d'expressar-se. Són dos capítols molt, molt interessants per fer una radiografia de com la joventut al final busca expressar-se d'alguna manera i troben en aquests dos extrems doncs una manera de fer-ho. Molt interessant. Parlem amb ell, amb el Raül Gallego, a 3:15 de la nit.
Doncs el Catalunya Nit a partir de... Sí, a partir de les 10, amb tots aquests continguts. Vols una corresponsal a Tiana? Perquè tenim l'Olear per la zona nostra.
Viu a Tiana, doncs sempre amb totes les veus ens van bé.
Ara la saludarem. De moment, com a mínim, a Can Olear, tot
en ordre.
Ja es veu que la situació és complexa.
Es podia haver complicat, moltíssim, la veritat.
Molt bé, doncs a les 10 al Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias. Gràcies, Agnès.
A tu.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
A la primera hora d'avui hem parlat d'aquest Espanya-Uruguai que es juga aquesta matinada a les dues. També hem parlat de la suplència de Haaland en el França-Noruega. De fet, l'alineació gairebé completament suplent de Noruega en aquest partit que arrenca a les 9. Amb la Natàlia Arroyo hem comentat les opcions que li donem al Japó d'eliminar Brasil en el partit de 700 que les enfrontarà dilluns. I ara, a última hora, comentàvem a tomb d'aquestes declaracions de Luis Suárez, com acabarà la història de Julián Álvarez, i ja m'han dibuixat aquest escenari extremadament preocupant d'haver de pagar 150 milions. És que per mi no els val, jo ho sento, tant de bo vingui, perquè crec que al Barça li aniria bé, i tant de bo em faci callar, però 150 milions em sembla una autèntica animalada. I a la segona hora parlarem de seguida amb un àrbitre català que des de fa uns dies és internacional. Això serà ara mateix, després de la quarta autopista.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa. La tutoria. Pista número 4.
L'estadi de la seva ciutat du el seu nom. Qui és?
L'estadi de la ciutat du el seu nom. Ferran Correas fa que sí amb el cap.
Ui.
Ja sap qui és aquest jugador o jugadora que l'estadi de la ciutat du el seu nom, que ha jugat en dos clubs de la mateixa ciutat, que ha guanyat dos mundials, una a casa, i que encara és un dels màxims golejadors del seu país. Dic golejadora, però és golejador perquè la Sònia ho ha posat en masculí a la primera pista. I tu ja saps qui és, eh?
Sí, ja he enviat.
Ja ha enviat. Oriol no.
Jo un dia que vinc convidada aquí a tutoria, no vindré a rebentar aquí a tutoria, per això, perfil baix.
Però ho saps, no?
Sí, exacte. Sé que teniu una guerra amb el Bernat Soler i no vull interferir.
Abans de saludar el nostre àrbitre internacional, acomiado la Sònia Gelmà a Guadalajara, crec que ha d'anar a investigar per la FanFest. És això, Sònia?
Sí, ara intentaré veure si puc entrar. Deixeu-me dir, per acabar, que el partit és a les 2 de la matinada d'hora vostra, és el que es juga avui aquí a Guadalajara, que és aquest Espanya-Uruguai, que no ho hem comentat, que és un partit en altitud, que no és l'altitud de Bolívia ni la de Ciutat de Mèxic, però déu-n'hi-do, 1.600 metres d'altitud està aquesta ciutat de Guadalajara, que potser fa que estiguin, al final del partit, més que tot una mica més cansats els jugadors del Barça. I no sé si hem parlat de l'estadi amb vosaltres, ahir en parlàvem amb el Club de la Mitjanit, perquè és un estadi que, si aquest vespre teniu l'oportunitat, de fet, a les xarxes del Tot Costa, han penjat l'estructura exterior, és ben peculiar i ben curiosa. Li diuen el volcà verd perquè és una mena de volcà, la façana del que seria l'estadi és una mena de volcà, a més amb gespa, per tant s'integra molt bé en el paisatge, i a una coberta que simularia el fum d'aquest volcà. Bastant peculiar aquest estadi, que és on juguen habitualment les Chivas de Guadalajara.
Molt bé, que per cert, ahir ens escrivia un oient i ens recordava que Johan Cruyff va ser assessor del Chivas i que Óscar García va ser entrenador, però crec que no va arribar ni a un mes i mig, no va anar gaire bé l'experiència. En fi, Sònia, gaudir de Guadalajara i del partit. Fins ara.
Molt bé, vagi bé.
Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant. Vens i em toques el braç, rius tremenda i em dius que el mar senta mullat.
És gairebé un quart de nou del vespre. El futbol català ha rebut unes quantes bones notícies en aquest tram final de temporada, i fins i tot ho circumscric a l'última setmana, el retorn del Sabadell a segona divisió, i en aquests últims dies una de to arbitral, i és que Víctor García Verdura, que era és l'únic àrbitre català que tenim a primera divisió, des de la temporada vinent serà, a més, internacional. Víctor García Verdura, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Pues molt bé, païnt la notícia, que la veritat que ha sigut molt bonic, han sigut uns dies espectaculars.
S'ha de pair, eh?, una alegria com aquesta, no és allò, vaja, no se celebra sortint de farra tota la nit, tu decideixes pair-ho.
Jo, òbviament, sortir de farra fins les altes hores de la nit no ho he fet, ho he celebrat amb la família i els amics, però és, a mi la paraula de pair-ho no és la correcta, sinó digerir la gran notícia i la bona notícia, que la veritat que com he dit, ha sigut espectacular.
Clar, et deia la sortida de festa perquè arbitralment ho equiparo a classificar-se per la Champions, no sé si seria això.
Bueno, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19s i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a pitar, a arbitrar partits de Champions.
Bé, home, s'ha de començar la casa pels fonaments, però és que clar, és que tu tens, corregis-me si m'equivoco, 32 anys, aquesta ha estat la teva tercera temporada de primera divisió. És a dir, que l'ascens, i en aquest cas l'accés a la internacionalitat, és gairebé meteòric.
Sí, la veritat que molt content i agraït al Comitè Tècnic d'Àrbitres per l'oportunitat i la confiança. I res, ara toca treballar fort per demostrar, bueno, que el meu arbitratge doncs, també serveix a nivell europeu i molt content.
Víctor, a part de ser notícia, perquè en general trobo que, vaja, evidentment no he vist tots els partits que has arbitrat, però els que he vist m'ha semblat que has fet una temporada molt, molt regular, sense grans errors, que això als àrbitres evidentment us ajuda, però diria que el gran moment, el punt àlgid de la teva temporada, és quan et van designar pel derbi, per l'Espanyol-Barça del gener, trencant el criteri de territorialitat, i en què, des del meu punt de vista, vas fer un arbitratge magnífic. Creus que ha estat fonamental en la decisió del CTA de proposar-te com a internacional?
La veritat que no ho sé, no ho sé del cert. Sí que és veritat que crec que es mira també la trajectòria, i com bé has dit, han estat tres temporades on, per sort, ha anat tot bastant bé, i sí que és veritat que hi ha partits doncs, com aquest, que a nivell mediàtic pues, tenen més ressò, i res, per sort, no només aquest partit, sinó la temporada aquesta ha anat força bé, i al final, com has dit, és una recompensa, no només aquesta temporada, sinó les dues també que ja portava.
Recordo que les hores prèvies a aquell derbi, Manolo González va prejutjar, home, és que el fàcil és que, com és català, si s'equivoca, s'equivocarà a favor del Barça, perquè si no podràs sortir de casa, després no et vas equivocar a favor ni en contra de ningú, com és l'objectiu de la teva feina. Vas percebre pressió en les hores prèvies a aquell partit o des del teu punt de vista va ser un partit com un altre?
No, la veritat que no. Jo intento evadir-me de les xarxes socials i en el meu, és a dir, en la meva manera de treballar i del meu equip, el que fem és preparar cada partit de les mateixes condicions. Ens estudiem equip, jugadors i molts aspectes importants, i aquell partit doncs, el vaig prendre igual que qualsevol altre, perquè el fet d'arbitrar a la teva comunitat autònoma, nosaltres som professionals i ho farem bé, ho intentarem fer de la millor manera possible a qualsevol part del món, i en aquest aspecte doncs, aquell partit va anar bé com els altres d'aquesta temporada.
Dius que te'l vas prendre com qualsevol altre, però entenc que t'agradaria repetir experiències si és que així ho designa el CTA, eh?
Sí, totalment. És el fet de trencar aquestes barreres que no haurien de ser barreres. És que jo crec que no hauria de ser notícies, perquè no hauria de ser notícia, perquè com a àrbitres, com bé sempre dic, nosaltres ens plantegem tots els partits, sigui on sigui, doncs, buscant l'encert, que nosaltres vivim de l'encert i sempre hi hauran petits errors o errors, perquè som humans, i crec que hem de veure la figura de l'arbitratge en aquest aspecte, que som humans i l'error sempre hi serà. Intentarem reduir-lo, és a dir, els menys errors possibles, perquè nosaltres, com he dit, vivim dels nostres encerts.
Perquè entenc que un cop trencat el criteri de territorialitat, ara perfectament et podrien designar per un clàssic.
Ojalà en algun en el futur podem arbitrar.
No dic que t'hi designin, però que dic hi ha res que ho impedeixi. Abans no podia ser ni un àrbitre català ni un madrileny, entenc que ara ja es pot.
Sí, en principi ja, com que s'ha trencat la barrera de les comunitats autònomes, doncs espero en un futur arbitrar molts partits que no puguem arbitrar pel simple fet de ser d'allà d'on som.
Escolta'm, més enllà del teu cas concret, que és que se't nota fins i tot en el to de veu que estàs content i orgullós de la temporada que has fet i del que vindrà ara per davant, sí que et vull fer preguntes més d'abast arbitral. Aquest any ha estat el primer any d'una reconstrucció, d'una reforma en el CTA, amb tots els caps visibles canviats, amb Ferran Soto com a cap visible. Tens la sensació, com a gremi, com a col·lectiu, que ha estat una temporada en què arbitralment heu anat millor?
Sí, totalment. Jo crec que any rere any es van millorant i crec que aquest any ha sigut un any molt bo a nivell arbitral i la meva sensació, sobretot parlo a nivell personal, ha sigut molt bona. El nou CTA doncs, ens ha donat moltes eines per preparar els partits i per estar bé físicament i mentalment per encarar tota la temporada i jo, com dic, agraïts a l'oportunitat que m'han donat, que sí, que la veritat que, com has dit, molt content.
Ha estat un final de temporada marcat per... que vaja, ja no és novetat, però marcat per les duríssimes acusacions de Florentino Pérez contra el cos arbitral arran del cas Negreira. Com a àrbitre, tu comprens que l'únic estament que s'hagi pronunciat, que hagi denunciat Florentino Pérez, sigui el sindicat d'àrbitres i que ni el CTA, ni la Federació, ni ningú no... d'alguna manera no hagi parat els peus al president del Madrid?
A veure, nosaltres el tema del cas Negreira, el que volem els àrbitres és que sortia tot a nivell judicial i ja s'acabi tot, perquè nosaltres, com bé dit abans, nosaltres, almenys jo, m'evadeixo de qualsevol... És que per exemple, xarxes socials no en tinc i no segueixo res de premsa, perquè és que a mi tot això no a nivell personal doncs no m'ajuda mai. Tot el que no em sumi no tinc, és a dir, no tinc xarxes socials i no segueixo molt el dia a dia i res. En aquest aspecte el que volem és això, que surti tot i ja està.
És a dir, tu no saps mai si Madrid Televisió t'ha posat a parir, eh? No n'ets conscient.
Honestament, no. Jo en aquest cas... No. Sempre, ja des de que vaig pujar a ascendir al futbol professional, tema de xarxes socials com Twitter i, bueno, sí que tinc Instagram privat per tenir els meus amics i tal, però no segueixo molt, la veritat, no. Les xarxes socials i jo no som molt amics, la veritat.
En tot cas, és evident que tu et vols dedicar a arbitrar, però estaràs amb mi que no és gaire normal que un president de club, i no d'un club qualsevol, digui que els àrbitres s'han enriquit a costa dels diners del Barça i que ningú no faci res.
Bueno, en aquest cas, òbviament, jo no sé el que han dit ni el que han... És a dir, no sé què han dit. Jo em dedico a arbitrar i que això és el que m'apassiona, és la meva vida i ho donaré tot per arbitratge.
El Madrid sí que l'has arbitrat fins ara.
Sí, aquesta temporada unes quantes vegades i... Sí, la temporada passada, sí, bastantes vegades ja.
I bé?
Jo és que, com he dit abans, tots els partits me'ls plantejo amb professionalitat, sigui quin sigui el partit. Crec que tots els equips els hem de donar la mateixa importància i sortir al camp a intentar fer-ho de la millor manera possible. I demano, sisplau, que se'ns respecti a l'àrbitre com la persona, no només a mi com a professional, als meus companys com a professional, sinó al futbol base, perquè veiem cada setmana... que tot el que passa en el futbol base ho hem d'erradicar, perquè no pot ser que un menor de 15 anys surti d'un camp agredit, insultat, i crec que això, la crispació que hi ha cap als àrbitres, doncs l'hem d'erradicar.
Molt bé. Sortim de la part difícil de l'entrevista. Víctor, et pregunto, ara que ja ets internacional o que ho seràs, suposo que estàs seguint el Mundial des de casa, el somni, entenc, seria el d'aquí 4 anys.
Ojalà. Jo, la veritat, quan vaig entrar al món arbitral, el meu somni era arribar a primera divisió. El vaig aconseguir i ara he aconseguit ser internacional i crec que no puc demanar res més. Òbviament hi ha més somnis, però ara em toca treballar fort per començar fort la temporada i intentar aconseguir-ho. Mm.
De les novetats d'aquest Mundial, a mi ja sé que s'havia aprovat de manera més discontínua, però ara en tots els partits l'àrbitre porta aquesta refcam, que en diuen una càmera subjectiva que ens ensenya què veu l'àrbitre en tot moment. A tu això t'agrada com a àrbitre, com a espectador? Jo crec que és interessant, però no sé si com a àrbitre t'ho sembla tant.
Sí, crec que tot el que sigui tecnologia i nova i més càmeres al món del futbol ens ajuda a viure el futbol des de dins, i crec que aquesta càmera doncs s'assimila molt al que veu un àrbitre dins del terreny de joc. No és exactament el mateix, però és una altra perspectiva del joc i ho veig positiu.
De la resta de normes que han entrat en vigor, la majoria enfocades a que es perdi el menys temps possible, tot i que després ens han fotut les pauses d'hidratació publicitàries pel broc gros, però, per exemple, aquestes normes perquè els canvis hagin de ser el més ràpid possible, ja sabíem la de la retenció dels porters, però ara també passen les sacades de banda. N'hi ha alguna que t'agradi especialment?
Crec que totes aquestes normes que venen és per buscar més temps efectiu, que com a àrbitre crec que és important, i és una cosa que també ho treballem, intentar reiniciar el joc el més ràpid possible, i crec que ara aconseguirem, després, perquè nosaltres tenim ara els seminaris a les Caldes del següent, de juliol, i allà ens explicaran exactament com ho aplicarem a la Lliga. I res, jo tot això, que sí, totes aquestes normes noves que venen per donar més temps efectiu, jo les veig positives.
Molt bé, doncs aquesta és la mirada del Víctor García Verdura, que fins ara era l'únic català, i continua sent, malauradament, l'únic català que tenim a primera divisió, però que a més, a partir de la temporada vinent, estrenarà condició d'internacional, i nosaltres hem volgut trucar-lo per xerrar una estona, per conèixer-lo una mica millor i, evidentment, sobretot, per felicitar-lo. Víctor, a gaudir d'aquesta internacionalitat i a descansar.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Una abraçada, Víctor. El Víctor García Verdura, parlem poc amb àrbitres perquè no és fàcil parlar-li, per exemple, en el mateix cas del Víctor García Verdura, ens va demanar fins que s'acabi la temporada oficial de partits. Entenc que la Lliga Espanyola, prefereixo esperar-me, doncs ara que ja s'acaba la temporada ens ha atès. I
ha sigut interessant, ha dit coses que estan...
Sí, evidentment, sense...
Excepte el cas Negreira, tot l'altre...
Bé, però jo ho entenc, perquè...
D'aquests temes no poden opinar.
No, és que clar, és el que intentava saber, però ho comprenc perfectament. És que si no hi ha cap estament que s'hi posi, per què t'hi has de posar tu? És a dir, no sortiràs tu, Víctor García Verdura, l'àrbitre que sigui, a iniciar una croada contra Florentino Pérez...
Demà la tens liada.
Clar, si ningú diu res. L'únic que aquest sindicat, que amb tot el respecte acaba de sortir, tampoc se sap exactament cap on va, pues, en fi.
A mi m'agrada la resposta que t'ha donat a la pregunta sobre la càmera que porten els àrbitres, perquè diu perquè això et permet veure la imatge que tenen els àrbitres quan xiulen. Estaria bé que aquestes imatges fossin a vegades de jugades polèmiques, perquè de moment estem veient com veuen ells els gols, i la sacada inicial, els sorteig que fan abans de començar el partit, però estaria bé veure amb aquestes càmeres un possible penal, perquè la gent vegi del carrer que és molt difícil xular, perquè a vegades
molt difícil,
critiquem molt els àrbitres, són en dècimes de segon, tenen jugadors pel mig...
Si t'hi fixes una mica ja s'intueix, perquè és veritat que ens ensenyen jugades blanques, és a dir, ahir el gol, el golaç de Elanga, amb la refcam, hi ha parts del vol de la pilota que no les veu. Vull dir, et fas una idea de com és assenyalar un penal, per exemple, però és veritat, i a mi ja, si a part de camp fos mic, encara m'interessaria més, perquè en un partit de futbol es diuen coses que no surten als jocs florals, però que jo crec que com a experiència d'espectador estaria bé veure, per exemple, i posat a l'òptica de l'àrbitre, fins a quin punt un àrbitre ha d'aguantar coses en un terreny de joc
que... això per exemple, microfonant els àrbitres de la Lliga CB.
Sí, però després
és molt interessant.
Però després els editen i per què no marxeu la falta?
El dia del derbi. El dia del derbi que va xiular, després va haver aquell vídeo, sí, que va fer aquell experiment de posar micròfon i també es va editar, és veritat, però bé, et feies una idea de dir, ostres, realment,
però mira,
veies converses, el to que tenia García Verdura...
Correcte, escoltant aquells àudios, a mi em va millorar la percepció que havia tingut sobre l'arbitratge. Vaig pensar, és un partit que és de tensió i el
va tenir molt controlat,
el va, partit, però no és que el tingués sota control, sinó que va fer per manera de que els jugadors no s'embranquessin més del que toca. O sigui, recordo molt les converses amb Pol Lozano.
Bueno, és en català i castellà.
Sí. Això també és... No, és que per què li parla Ferran Torres en castellà? Coses d'aquestes que també és... A vegades és anar a buscar el...
Jo recordo fa anys, també, quan algun reportatge d'aquests, Mateu Lao sempre se'l criticava perquè amb alguns jugadors els deia pel nom i altres els deia el 6. Tu 6, ven per aquí. I en canvi altres els coneixia pel nom.
Mateu Laoz, un altre insigne àrbitre que ha passat pel Tot Costes, que no en són tants, ara estem pensant. El Víctor García Verdura el vam entrevistar quan va pujar primera fa 3 anys i avui, però no és fàcil, malauradament, parlar amb àrbitres.
És que en general hauríem de rebaixar el focus, l'atenció, la pressió sobre els àrbitres i normalitzar-ho una mica més, i segurament doncs, el fet de que els àrbitres no puguin parlar després d'un partit o que no puguem entrevistar un àrbitre fins a final de temporada, que ho entenc ara amb la situació actual, no és normal. Estem parlant al final. O sigui, no és mal, entenc, sí, per tota la pressió que arriben durant l'any.
Tot el valents que som i el poc respectuós que som amb els àrbitres, no som ni amb jugadors, ni amb entrenadors, ni amb presidents.
Sí, és veritat. Som molt més comprensius amb la rada del futbolista que no pas amb la de l'àrbitre. Vaja, és que ara ja ens queda lluny, però el tram final de la Champions, el Barça, el van eliminar perquè el van robar. Després l'Atlètic de Madrid el va robar l'Arsenal. I així fins al final. Els únics que no van muntar un gran ciri, i per mi tenien motius per fer-ho, van ser els del Bayern, amb aquella possible expulsió de Nuno Mendes, que era discutible, però el Bayern va perdre i van fer un comentari, però tampoc...
També és difícil que parlin. Pots anar a la final de la Supercopa de la temporada passada, com fan aquella roda de premsa...
Ah, sí.
Supercopa? No, del final de la Copa.
Del final de la Copa, sí, sí.
Que s'emociona i...
No es volia presentar.
Sí.
En fi, que avui ho hem pogut fer i n'estem contents i, com diu l'Oriol Domènech, que ha estat molt interessant, com ho serà veure què pensa el Torracollons.
Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria els ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original, som el que xerrem. Els ximplets.cat us ofereix el Torracollons del Tot Costa.
Seguirem amb els talls de veu, com les últimes setmanes, que som a l'edat, això dels talls de veu. No sé si l'any que veia una secció, no? Però si n'hi ha...
Dependrà del Pere i dels amics dels ximplets.
Avui serem una mica de Torracollons amb els tertulians i amb tu d'aquell programa que va sortir aquest tall de veu, però també en general amb el món de la premsa.
Molt bé, vinga, fot-li.
La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
Cucurella, no?
Crec que això va ser dijous o divendres de la setmana passada.
Sí, es va anunciar el fitxatge el dia que debutava a Espanya, dilluns.
Vam fer una entrevista a Joan García i després va sortir...
En roda de premsa va sortir.
Sí, tens raó. Sí,
va fer aquesta resposta en català.
I aquestes declaracions, els deu donar caràcter de normalitat. Hi havia algú que deia, només faltaria que no digués això. I en altres mitjans també, inclús moltes crítiques. Jo penso, aquí tots són molt valents. No, perquè jo em poso en la pell d'un jugador que ha jugat al Barça, sí, però que fitxa pel Madrid i que és capaç de dir que tot el que és com a futbolista ho és gràcies a lo que ha après a la Masia, al Barça i a la Masia. Vaja, jo crec que s'ha de ser molt valent per dir això.
Estic d'acord. No sé, jo no recordo exactament què vaig dir aquell dia, però estic no, bastant segur...
Sense més, caràcter de normalitat, bueno, és el que havia de dir. Home,
del que estic segur és que jo no he criticat Cucurella ni per fitxar pel Madrid, ni per com ha fitxat pel Madrid...
Jo no sé si a tot l'entorn madridista...
no,
és que és bastant caspós, aquestes declaracions li van agradar o no?
Segur que no. És una declaració valenta, també et dic que és com el final de festa. Que quedi dit que m'he format a la Masia i fins aquí, i em sembla molt bé, vull dir, no estarà recordant-li cada roda de premsa que està format el Barça.
Jo crec que ja t'ho vaig dir la setmana passada, que tu vas dir que mai més tindria una entrevista amb Cucurella. Jo crec que a Cucurella ens en portarem alguna sorpresa amb ell.
De que farà entrevistes?
De que potser farà entrevistes a mitjans catalans i de que no serà beligerant amb el Barça i que inclús serà elogiós amb
però
el Barça.
Però és que no són els jugadors els que són beligerants amb el Barça, és que el Madrid no permet que cap esportista... No Cucurella, ni jugador de bàsquet del Madrid, ni...
Escolta, però potser la podrà fer amb la selecció, com diu el Ferran.
Jo crec que tampoc, perquè no hem... Vaja, tips de seguir la selecció espanyola i dius, escolta, perquè la COPE pot entrevistar Pedri i jo no puc entrevistar Casillas, doncs per què no? Doncs la vida és així.
Queden 6 anys de contracte de Cucurella amb Madrid.
Ah, sí, no, poden
esperem
canviar...
que quedin 6 anys a tot costa.
No, home, no, escolta, si en aquests 6 anys guanya el bo d'Enric Elme, que va venir a fer entrevistes aquí a mitjans catalans, estic segur que aquesta política canviarà radicalment.
També va dir que el Barça el volia a segona divisió, no sé jo.
El que diu el Jordi és veritat. Els jugadors del Barça surten als mitjans de Madrid.
Sí,
a tots. I els altres aquí no surten.
Des de la selecció espanyola.
Sí. Evidentment, però, des del Real Madrid ja ni te cuento.
Però això és perquè directament, quan els jugadors del Madrid van a la selecció, no sé si és una instrucció directa de comunicació del Madrid o el mateix jugador, però allà ja saben que no et pots ni plantejar, no sé, ara Cucurella, però voldria saber com és Hausen. No. I en canvi, bé, a la inversa sí que funciona, però en fi, ara tampoc avorrirem els oients amb les nostres experiències. En canvi, el primer que truqui al 93-201-7474 es pot endur una samarreta de Torracollons professional, que ja sabeu que ve a joc amb la tassa oficial dels ximplets.cat. I si a més de la que li toqui el primer oient que truqui a la Núria en voleu comprar una de mala pela, no matavalis... Vaja, la gamma del ximplets.cat és infinita. Tanquem tutoria.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
És un dels grans personatges de la història del futbol italià. Qui és? Crec que Ferran Correas pot fer... els honors de qui és, perquè ha estat el guanyador d'aquests 3 punts, que, per tant, bones notícies per ell, perquè igual a Bernat Soler, per tant, divendres que ve serà una final, a cara ho creu, entre Bernat Soler i Ferran Correas.
Jo no sé qui és.
Jordi encara no sap qui és.
Qui és?
No. Giuseppe Meazza.
Giuseppe Meazza.
Hòstia. Però aquesta era de nota. Jo és que estava pensant, dos mundials a casa?
Havies de buscar...
Però la pista de que l'estadi sí. I el seu nom, aquesta és molt definitiva, no?
Sí, però
no?
És que aquesta no hi ha caigut, però l'hauria impugnat, perquè l'estadi és San Siro. Vosaltres li podeu posar el nom oficial que vulgueu.
No està clar del tot.
No, sí que està clar. L'estadi era San Siro. Després li van posar Giuseppe Meazza, que era un jugador que, era un jugador que va fer... Era llegenda de l'Inter i no del Milan.
Però va jugar al Milan. També.
Sí, ja ho sé.
Ara quin és el nom oficial del camp?
El nom oficial és Giuseppe Meazza, sí, sí.
Per tant, llavors,
després hi ha gent que diu no, és que quan juga a l'Inter es diu no. L'estadi, quan juguen els uns i els altres, es diu Giuseppe Meazza. Però l'estadi, originalment, era San Siro. I, per tant, com a més és un espai físic...
Llavors no la pots impugnar, perquè...
No, dic que impugnar perquè és una matèria que em toca especialment la pena.
Ara que tenim aquí un empat, una gran final, no vinguis a impugnar.
Tu també és cert, els aficionats del Milan no li diuen Giuseppe
Meazza. No, clar que no.
San Siro, i els de l'Inter és Giuseppe Meazza.
Com que sé que no aneu gaire bé de temps, perquè hi ha moltes coses pendents per fer, matem el tema ja.
Sí, ja està. Tenim una gran final, Sònia?
A la gran final ja no arriba, Jordi Costa. Pots impugnar el que vulguis.
Molt bé.
Molt bé, doncs.
És que ens està esperant un, ens està esperant un protagonista.
Per això, com que ho sé, amb el guanyador de Cellers Maslet, que ens ofereix aquesta ampolla de cava 1917, cava de Guarda Superior Gran Reserva Brut Nature, reconegut com el millor cava del món 2025 i que se'l podrà prendre ben aviat amb aquesta calor que fa la terrasseta, si es canté, és una persona que es fa dir Mitch.
Doncs... Felicitats al Mig, que s'endurà tota...
Bueno, vaja, el seu nickname és Migjorn Barcelona.
Ah, Migjorn. Anava a dir Mig.
Sí, però el Mig... Ell és Mig, el...
però li regalarem l'ampolla sencera de Maset de Lleves. La Laia es publica agraït. A mi m'agrada que vingui la Laia. El Mig i el Ferran Correas, guanyadors de la tutoria d'avui, la penúltima de la temporada. Sònia, tutora, gràcies.
Adéu.
I gràcies a l'Oriol Domènech Torracollons, al Ferran Correas Pichichi de la tutoria i a la Laia Tudel.
Que avui no t'he posat les claus. No
avui,
avui
has estat impactant. Sí, molt bé l'entrevista i el Chichi Creus, eh?
Sí? Bé, més que una entrevista era un bloc d'anàlisi. Sí, m'agrada. No. Sí,
tenia un sopar, vaig aparcar el cotxe i vaig esperar que acabés l'entrevista, perquè em va agradar molt.
L'Oriol és top.
Sí, sí. No, va parlar amb criteri.
No sempre amb... tot recull, eh?
Clar, no tot és negatiu.
És que tal com va la secció...
Es va embullar amb les preguntes sobre el futur del Barça, els jugadors que venien, no, molt bé.
Tal com va la secció, tant de bo que el Joan Creus tingués mando al Palau. Gràcies als tres.
A vosaltres.
Adéu. Una pausa i parlem i celebrem Futbol Sala. Ara venim.
A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Un minut i tres quarts de nou està en marxa el sopar de celebració del Barça de Futbol Sala, que ahir va guanyar la Lliga, superant el Pozo de Múrcia en el quart partit. I com que el sopar està en marxa i tinc en línia l'entrenador, el Javi Rodríguez, li agraeixo especialment l'atenció. Hola, Javi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltes felicitats, insisteixo, gràcies per atendre'ns gairebé a mig sopar.
Muchas gracias a vosotros primero por estar ahí atentos. Y para nosotros, en este caso, es un motivo de orgullo que os acordéis, que estéis ahí al lado del Futbol Sala y aquí estamos para atenderos siempre que haga falta.
Només faltaria. Escolta, ahir et vaig sentir, després de guanyar la Lliga, va quemar Múrcia. Ha cremat molt la nit murciana o...
Bueno, un poquito. La verdad que ha estado todo muy bien, que la celebración fue por todo lo alto, como se lo merecía esta victoria, este título, después de una liga, bueno, pues tan peleada y tan buscada, y la verdad que fue una noche larga y dura.
Testimoni de la dificultat d'aquesta final és que us vau posar 2-0 al Palau, el tercer partit es va complicar quan semblava que el teníeu molt de cara, i ahir passem de l'1-4 al 4-4. En algun moment vas pensar, home, una altra vegada no.
No, la verdad que no. La verdad que, aunque parezca lo contrario, bueno, desde fuera lo vivo con tranquilidad, confío mucho en mis jugadores y al final, bueno, sabía que iba a salir de una manera u otra.
Diuen els que coneixen bé l'equip que el gran mèrit de Javi Rodríguez respecte a temporades anteriors que no han anat tan bé és que té l'equip endolladíssim. És la clau aquesta?
Bueno, yo lo que tengo claro es que he sido jugador del Barça durante 6 temporadas y sé lo que representa este escudo y esta camiseta. Y ganaremos o no ganaremos. Pero lo que sí que tengo claro es que hay que dejárselo todo. ¿Sabes? No podemos pasear la camiseta del Barcelona como si fuera una cualquiera. Aquí hay que darlo todo y el que lo dé estará y el que no lo dé pues tristemente no podrá estar.
Durant la temporada s'havien escapat als penals la Copa d'Espanya, després la Copa del Rei, i al final arriben, jo diria que doble premi. Primer la classificació per la Champions després de dues temporades sense participar-hi, i aquest primer títol de la teva etapa com a entrenador, però que trenca una sequera important a la secció. A què dones més importància? El bitllet per la Champions o a la Lliga?
Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga hubiera sido un mazazo, porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos. Bueno, al final no haber ganado la Liga no hubiera sido ponerle la guinda al pastel.
Doncs amb la cirereta es tanca la temporada, la vinent amb el retorn a Europa, clar, per intentar recuperar també la Champions, i això no sé si serà possible tenint en compte el context del club, caldrà demanar reforços o no?
Sí, bueno, estamos aquí mirando ya todas las cositas las que podamos mejorar para el año que viene, estamos muy contentos con lo que ha habido este año. Però bueno, sempre que podamos mejorar algo, pues lo intentaremos mejorar.
Aquest títol creus que us dona més força com a secció per dir... A veure si podem fer un petit esforç més.
Bueno, al final intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Al final estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den, y con lo que tengamos haremos.
Javi, acabo... Crec que tens una relació molt, molt especial amb Joan Laporta, amb el president. No sé si ja t'has pogut trobar amb ell i quin missatge recordes del president de felicitació.
Bueno, la verdad que la relación que tengo es estupenda. Él siempre está muy atento al fútbol sala. De hecho, ayer, nada más que termina el partido, ya me manda un mensaje de felicitación, tanto para mí como para todos los jugadores, pero no solamente en el final de la liga, durante la temporada también está muy pendiente de nosotros, y eso es de admirar que un presidente esté pendiente de la sección de fútbol sala.
Ara et preguntava per la possibilitat de reforçar la plantilla. És veritat que al final aquest any s'ha guanyat la lliga de futbol sala, s'ha guanyat la lliga d'handbol, és a dir, les seccions en general han competit, però el context no és fàcil per les seccions, eh?
Bueno, al final cada any és més complicat, cada any és més difícil, però bueno, al final nosotros estamos aquí para seguir mejorando lo que podamos en todos los sentidos, y a partir de ahí ya veremos.
Doncs ho veurem. Hi ha un estiu per treballar, per reforçar-se, i veurem la temporada vinent ja amb l'any llorat retorn a la Champions del Barça de Futbol Sala. Ara, però, és moment de celebrar aquest títol de Lliga, com ho està fent l'equip que dirigeix el Javi Rodríguez en aquest moment. Javi, moltíssimes gràcies, enhorabona de nou i a gaudir-ho.
Pues muchas gracias a vosotros.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc l'Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que setmana a setmana està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Temps pel motor, avui de dol. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
De seguida repassarem què ha passat avui a Assen, però ho comentàvem a l'inici del programa. Avui ens ha deixat el gran Martí Trilla, el primer home de motor aquí als Esports de Catalunya Ràdio. D'home de motor a home de motor, et voldria demanar quin record en guardes.
Bé, en primer lloc, una abraçada a tota la família. En segon lloc, el Martí i jo vàrem compartir, calculo, fins que es va jubilar, uns 14 anys de redacció. A ell el recordarem, i no només el recordarem a Catalunya Ràdio, el recorda tota la professió del motor espanyola, el recorda pels seus Dakars i pels seus mundials de ral·lis. Jo diria que amb el Martí dona per fer una antologia de frases llegendàries de la ràdio. Tots recordem una ràdio, una frase curta molt famosa relacionada amb una de les seves aventures al Dakar, a la caixa de la camioneta, i una altra relacionada amb les seves aventures al Mundial de Ral·lis: la vaca ha mort. Aquesta és llegendària. Jo només et diria que, mira, ràpidament, jo vaig succeir el Martí, és a dir, quan Catalunya Ràdio deixa de fer el Mundial de Ral·lis sencer, jo començo a fer el Catalunya de ral·lis, i me'n recordo que, clar, vaig anar la primera vegada, estava absolutament peix, el primer dia em perdo les declaracions de Carlos Sainz, i truco al Martí: Martí, mira, m'ha passat això. Diu: no et preocupis. I com per art de màgia, em va fer anar a un lloc que era un heliport, allà va aterrar un helicòpter i va baixar Carlos Sainz i em va fer declaracions i evidentment sabia que havia de parlar amb mi perquè jo duia el micròfon de Catalunya.
Doncs el record del Dami Aguilar, l'home motor aquí a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio durant ja fa uns quants anys, però que va tenir com a predecessor i ja veieu que també com a mentor, com a mestre, el Martí Trilla. I insistim, una abraçada a tots els familiars, a tots els amics i en realitat a tota la família de Catalunya Ràdio, on va ser gairebé, per dir-ho en termes col·loquials, soci fundador. Damià, més enllà d'això, segurament el Martí hauria estat pendent de què passa o què ha passat avui a Assen a les portes d'aquest Gran Premi de diumenge.
Sí, sobretot, jo començaria per un nom, el subcampió del món, Àlex Márquez, que recordeu que República Txeca no va poder completar el cap de setmana, que l'objectiu és completar-lo ara, però atenció, quin primer escull, dues caigudes, la segona, un semi-high side molt potent, l'han hagut d'atendre els metges a la mateixa pista, l'han portat al centre mèdic del circuit, es dolia de l'espatlla dreta, que és aquella que es va trencar en quatre trossos al Gran Premi de Catalunya i va haver de passar pel quiròfan, doncs no té fractures, sí, un cop molt fort i unes abrasions al braç esquerre, l'hem vist sortir pel seu propi peu, entenem que demà doncs, tornarà a pujar a la moto i ja veurem en quines condicions. Això d'una banda, i la segona, és a dir, dues caigudes de l'Àlex, però una caiguda del Marc, que avui no ha anat en moda eco, ha anat en moda supereco, perquè ell ens ha avisat que aquest és un circuit que no, ell no considera perillós, però sí perillós per ell, pel seu estil, i no es pot permetre el luxe de caure. Ha caigut una vegada, una caiguda relativament light, i ell bàsicament avui en baixada de la moto ha dit que els riscos no els volia, i per tant ha anat tranquil. Quan ha necessitat la volta ràpida l'ha feta, aquesta volta ràpida li ha servit per posar-se tercer i després l'han passat, però ha acabat sisè, per tant ha passat el tall. L'Àlex fins i tot ha passat el tall en la desena posició, no l'han passat els altres dos catalans, ni Viñales ni Rins, i l'home més ràpid, doncs Marco Bezzecchi, el líder, que jo crec que evidentment aquest cap de setmana té la responsabilitat d'intentar recuperar una mica doncs, el lideratge de la situació després de tot el que li ha passat darrerament. Estem veient una lluita entre...
Bezzecchi, aquest cap de setmana encara arrossega alguna sanció?
No. No, ell no té cap sanció, i a més les Aprilia han demostrat que van un palet millor que les Ducati en aquest circuit de moment. Per tant, Bezzecchi, Raúl Fernández i sobretot Ogura. Jorge Martín no va tan fi. Hi ha diversos pilots allà ficats, però jo crec que això serà una lluita d'Aprilies i de Ducatis, bàsicament. Aviam fins on arriba doncs, el físic de Marc Márquez.
Que la setmana passada deia estic esperant el moment en què ja no hagi d'estar tan pendent del físic i poder centrar-me en el pilotatge, i és evident que aquest moment encara no ha arribat del tot, cosa que no el descarta en absolut per la victòria, perquè ja ho va veure la setmana passada que era prudent el tro i va acabar guanyant el Gran Premi. Damià, recorda'ns hores de sprint i de cursa principal.
Bé, horaris estàndard, 3 de la tarda cursa sprint en directe a aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT, i diumenge a les 2 la cursa llarga, que com sempre ens hi posem 15 minuts abans perquè hi ha coses mega interessants del Mundial per explicar abans de gaudir de la cursa.
També gràcies i avui especialment una abraçada.
Vinga, gràcies, adeu a tots.
Doncs sí, acaba aquí un tot costa trist per la mort del Martí Trilla. A qui volem dedicar aquest programa i el nostre record, i abans d'acabar, Joan Fitó, remata-ho.
Doncs mira, Dani Ceballos ja no és jugador del Real Madrid, ho ha fet oficial fa poca estona al Club Blanc, separant els camins de mutu acord. M'ha sorprès Ceballos, 215 partits amb la samarreta del Madrid, són molts.
Sí, alguns de 5 minuts, altres de 4.
215, són molts.
Sí, home, és que portava uns quants anys.
Des del 2017. I també una de natació, perquè el ribetà Luca Huck ha batut el rècord d'Espanya dels 100 lliures als campionats d'Espanya, precisament. A més, ha fet Huck la mínima per a l'europeu de París, que es disputarà aquest mateix estiu. Ha nedat per sota dels 48 segons, una marca amb què aspira al podi a París. I també una de ciclisme, perquè Pablo Blasi abandona el campionat d'Espanya. Va caure mentre preparava aquesta prova i va necessitar 4 punts de sutura. Blasi va participar en la contrarrellotge i tot i el dolor a les costelles va poder acabar, però ara marxa cap a casa. La previsió és que pugui participar el Tour de França femení, un Tour de França que es disputarà aquest mes d'agost.
Doncs a recuperar-se l'enorme ciclista catalana, la gran sensació, sens dubte, d'aquesta temporada. Per cert, crec que no ho hem comentat durant el programa, Rafinha està descartat també pels setzens de final del Mundial per aquest Brasil-Japó que jugarà dilluns, a més en horari tot costa. Joan, gràcies.
A tu.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'estudi 5. Gràcies al Víctor Rodríguez i al Víctor Lorenz, els Víctors, avui al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i, sobretot, gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Nosaltres tornarem dilluns a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Lluís, et quedes avui a veure l'Espanya-Uruguai del Mundial?
Puede ser que sí. ¿Y?
Puede ser que no.
¡Bravo!